És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 359, l'episodi 32 de la 11a temporada. Fa uns dies, suposadament, es va filtrar un intrigant vídeo de Google de l'any 2016 anomenat Selfish Ledger, el registre egoista. En el vídeo es parla que les nostres dades són el nostre ADN, la nostra conducta digital, i la nostra conducta és manipulable. A la segona part, la setmana vinent tindrem Worldwide Developers Conference.
Sempre ens fan la contraprogramació aquesta.
No, és dilluns,
és dilluns.
És dilluns.
Per tant, perquè dimarts... sempre ens el fotien el dimarts i nosaltres, clar, d'una setmana per una altra aquí, uei...
I a més no tinc classe, és a dir, que no hauré d'atendre el profe la, i veure la...
La Berta ens ha convidat a anar-lo a veure amb ella i després us explicaré en plan privatiu.
Explica com va això.
A la seva empresa que fan...
Enganxitos?
No sé, sí, sí, enganxitos.
Si enganxitos encara...
Bé, doncs a la segona part parlarem d'això. Parlarem d'una vulnerabilitat que afecta molts routers, routers de Linksys, de Netgear, de QNAP, i que deixa la porta oberta perquè fiquin coses...
Facin coses maques.
Exacte. I després tot un reguitzell de notícies d'Apple que no estan directament relacionades amb la Worldwide Developers Conference, però estem aquí una mica espantats perquè hauria d'haver sortit ja la iOS 11.4 a una setmana de la iOS 12.
Falten 3 hores perquè surti.
I miau.
I no sabem, bueno, suposadament. Doncs tot això serà mossega la poma. Avui fem mossega la poma, control tècnic, membre de la tertúlia. Avui té unes tetes molt fortes, Miquel Àngel Cabrera.
Joder. I de veritat que s'ho estaven mirant quan jo he arribat, que s'estaven mirant si...
Col·laboradors d'Aniamo, que no sabem si arribarà. Carles Canyo, que avui està molt lluny, molt lluny, molt lluny.
Està de viatge de noces.
De noces, sí.
Està de viatge
amb
de noces.
Els nens i la dona i tot.
Amb la dona i els nens, és molt romàntic.
I Raimon Lapuente, que també és col·laborador i va estar aquí la setmana passada, codirecció, postproducció, i que un senyor que fa coses molt estranyes amb espumes, senyor Marc Carier.
Amb espumetes, sí.
I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Avui amb un oient a la taula, en Pere Fibla. Hola, Pere.
Hola.
Que és de les Terres de l'Ebre.
Sí.
Uh-huh. No se'l sent, no? O sóc jo?
No s'estan registrant, no està gravant-se.
No.
Però ara farem una cosa perquè es gravi després, no us amoïnem.
Vale, perfecte. Doncs això, Pere, benvingut a Mossegar la Poma com oient que no es grava.
Sí, bueno. sí que es grava.
Molt bé, aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món molt més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ara que parlàvem d'espumes, que podríem agafar les espumes aquestes dels micros i fotre-les a la rentadora. Perquè sí, ja comencen a fer una miqueta d'olor manxega.
No, el que hauríem de fer és...
La meva és negra i no es veu.
No es nota, però jo l'he olorat i dic... Això ja fa una mica com de carinyo.
Aquest és el teu, no?
Aquest és el meu baixat.
El que hem de fer és un pla renove d'espumes de micro.
Però jo crec que els podem posar a la rentadora.
Bueno, però fer un pla
sense
renove.
Sense el micròfon.
Ah, sí.
Sense tot. El micròfon.
Important.
Només l'espuma.
Bé, en teoria, el vídeo...
Però en principi estan bé, simplement fan una miqueta de...
Sí, de oloreta. Com us deia al principi, en teoria aquest vídeo filtrat de Google és signat per en Nick Foster. Nick Foster és l'exresponsable de disseny de Google X, i en teoria era només per ús intern. Tot sona una mica fake, però la gent de Verge, que va ser aquí de Verge que la va publicar, va contactar amb Google i Google li va respondre dient que era un vídeo intern, que no tenia cap transcendència, que era una prova per fer coses, etc.
A veure,
explica'm una mica el vídeo, si vols.
Primer de tot, explicar què són aquests vídeos interns, vale? I per què es fan servir en una empresa tan gran com Google. A veure, una de les coses per gestionar una empresa, per exemple, la Capside és una empresa, doncs una de les coses que caracteritzen la teva empresa on treballes tu, Capside, és que és una empresa on hi ha una visió molt clara, que d'alguna manera parteix de la visió d'en Josep Ruano, I aquesta missió, aquesta visió propicia doncs, que hi hagi una missió, vale? que vosaltres dieu això doncs, de fer un món més
confiable
a través doncs,
del disseny
d'arquitectura i gestió d'arquitectures crítiques. Doncs, aquesta és la missió de l'empresa i a partir d'aquesta missió s'elabora una sèrie d'objectius empresarials coherents. Però tot això està molt bé, tot això està molt bé, però pot ser només paper mullat si no està acompanyat d'una altra cosa, és d'una cultura empresarial. És a dir, la cultura empresarial és allò que és, són una sèrie doncs, de valors i de formes d'actuar compartides per la gent que treballa en una organització i que determinen les petites decisions. Tu pots tindre una missió i una missió i uns objectius molt elevats i molt bons. Si la cultura de l'empresa que fa que aquestes petites decisions es vagin prenent de forma, en la direcció correcta, no estigui, ara una paraula lletja, alineada amb aquesta visió i amb aquesta missió, doncs l'empresa té un problema d'encaix cultural i bàsicament tard o d'hora se'n va a la merda.
Sí, vale? Deixa'm matisar una cosa per parlar de cultura d'empresa. La cultura d'empresa està basada en moltes petites coses diàries.
Moltes petites coses.
Com tractes amb els treballadors, els sous, com actues tu davant dels clients.
Política de fitxatge, com s'acomiada la gent.
Com tractes a les persones, si les tractes amb respecte, si no. Exacte. Les tractes amb respecte. Tot això sumat, i no només al director general, sinó tota la gent, com es tracta entre si.
El llenguatge corporatiu, la forma de vestir.
Com els responsables tracten les seves persones, com es tracten els companys entre si.
Els títols que s'atorguen a les persones, quins clients es decideix a...
Si dones compte que la gent és transparent o no, si l'empresa oculta coses o no oculta.
A l'eslògan, si dona
preferències o dona privilegis a l'elit responsable o no, per exacte. Exemple, aquest tipus de coses formen la cultura d'empresa.
I això afecta internament i afecta externament perquè la cultura, evidentment, quan un client es relacioni amb aquesta empresa, doncs automàticament entrarà en contacte amb la cultura. Si tu tens una empresa que té una cultura que no encaixa amb els ideals de la seva missió i dels seus objectius, perquè la cultura no encaixa, doncs automàticament els clients tindran problemes.
També una salvetat. Si ho fas bé, si ets coherent amb tot el que dius i el missatge i la teva manera de... O sigui, això com el papa i els fills, vale? per imitació. Quan l'empresa és petita vol dir 100 treballadors cap a sota i la gent està molt en contacte uns amb els altres, és fàcil, si ho fas bé, que la cultura d'empresa es transmeti. Però encara que ho vulguis fer bé, si ets molt gran, això és molt complicat.
És molt complicat. Amb la qual cosa, precisament quan una empresa és petita, fins a 100 persones, és quan d'alguna manera, doncs, sobretot els responsables i la gent més sènior dintre l'empresa tenen que tindre una actitud continuada de vetllar doncs, perquè es mantingui dintre aquesta cultura. I quan alguna cosa no encaixa entre la cultura, doncs poder-ho corregir i explicar per què és. Vale? Per exemple, a Càpside, us segueixo a molts de vosaltres a Càpside, sembleu una secta, vale? Perquè tots esteu doncs, explicant les coses que feu, el que mengeu a la cafeteria, els events que feu, i us seguiu entre vosaltres. D'alguna manera veus que hi ha una cultura i que esteu allà i que és un exemple d'una empresa amb una cultura molt coherent. Vale? Feu el que... no vull dir que no hi hagi cap problema, perquè segur que n'hi ha, però que d'alguna manera és coherent el que feu, amb el que dieu, amb com us comporteu, amb com vestiu i tot. Vale? És important. De fet, hi ha una cosa que hem gravat amb en Josep Ruano, que sortirà en el que valga el cometa i potser com a minuts mosseguis, on estàvem precisament parlant doncs, que quan es va crear Accent, doncs es va crear com una empresa diferent, amb una cultura pròpia diferent, perquè no és el mateix una empresa que es dedica a fer doncs, escalabilitat en el cloud que una empresa que es dedica a fer seguretat. És una cultura d'empresa diferent, tot i que podeu estar barrejats i en el mateix local de moment, però són dues empreses diferents, amb incentius diferents, política de contractació diferent, amb estímuls diferents, és diferent. Llavors, una empresa molt gran, el que sí que es fan és que es prenen ja d'alguna manera... es fan accions específiques només per agafar i consensuar la cultura. Això són doncs, el que en diuen els boarding courses, quan s'engega un grup de treballadors doncs, passen doncs, per una sèrie de cursos que bàsicament estan dissenyats perquè una persona entri dintre de la cultura. Per exemple, quan un estudiant entren a la facultat de la universitat, doncs a part del que estigui fotent haurà d'aprendre. Abans en Pere ha vingut cap aquí se sap teleco i se sap industrials i arquitectura, però en canvi aquí en el campus nord un estudiant té que estudiar doncs, com està organitzat el campus i té que mirar com està quins són els bars on es pot menjar i en els que no tens que entrar, i això aprens ràpidament i saps què has de demanar i què no, i a quina hora pots anar al bar i a quina hora no,
i a qui li pots demanar què,
i una sèrie de coses que s'aprenen de la universitat, que quan portes ja un any ja més o menys tothom ho sap, i els que no ho saben, que porten només 3 mesos, els veus perduts pel campus, molta estona, perquè no saben ben bé cap on anar i perquè no han estat, encara no estan dintre la cultura. Llavors la idea és que quan una empresa és molt gran es fan accions de culturització, d'integrar la gent nova en la cultura, però fins i tot diguéssim de manteniment, d'anar reforçant, potenciant certes coses i traient certes coses. I aquí és on anem a el que deia abans en Magma. Abans, un dels elements centrals de la cultura de Google, que va aparèixer quan era en una empresa molt, 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 molt petita, amb un senyor que va escriure una cosa amb una cantonadeta, era el Don't Be Evil. Vale? I anaven amb el Don't Be Evil. I evidentment, cada vegada que fotien alguna cagada, algú els hi deia...
Chatus.
Ei, què és això del Don't Be Evil? Bullshit! I els hi deies. I d'alguna manera el Don't Be Evil ha desaparegut de la cultura de Google. Ha desaparegut del Google. De fet, la cultura de Google sempre parlaven que quan fitxaven persones
en
parlaven
de Facebook del... era posar tot el contrari, no? Be evil, no?
We don't care a fuck. Damn fucks.
Sí, sí.
Damn fucks.
Em porta una merda el que penseu vosaltres.
Diu, em dona les seves dades a canvi de res. Són tontos. És allò que va dir el...
Sí, i a més, som masclistes perquè anem a investigar les noies de la classe, no?
Com bueno, el que sigui. El que sigui. A veure, per exemple, en la pel·lícula d'Internship, la pel·lícula d'Internship, que és una pel·lícula que agafa i que financia Google, precisament...
Encara no m'ha arribat el vídeo,
aquí, vale.
A l'audiència que no m'ha arribat.
És que alguna manera hem de fer un framing del vídeo.
Aquest
vídeo hem de considerar què és.
M'he currat un paràgraf que m'agradaria explicar.
Tard o d'hora.
Sí, ja me deixaràs.
La pel·lícula d'Internship, que és una pel·li de l'Owen Wilson i l'altre, com es diu, aquell gros... Owen Wilson és...
Dues pel·lícules que no he vist mai.
Owen Wilson és el que posava la veu del Jan McQueen en l'original en anglès, i també va fer el Shanghai Kid amb el Jackie Chan. Bueno, és un senyor ros que té el nas trencat. I doncs aquest senyor va fer una pel·lícula on hi havia un parell de comercials que no eren gens informàtics que entraven a fer de becaris en el site de los becarios.
Ara veig qui té el nas trencat, si és aquest ros que té el nas trencat.
Exacte. Aquests dos entren allà, llavors hi ha tot un argument i passa una sèrie de coses i llavors al final apareix un personatge doncs que sembla ser que ningú dona 4 duros i resulta que és un dels primers googlers d'allà i diu que un grup, doncs que el grup diguéssim dels dolents, perquè sempre fan això dels americans que estan los buenos i los malos, doncs diu que no poden entrar, que no, perquè no tenen googliness. I parlen del googliness com una característica personal d'una forma de ser i de veure el món i tal, i sempre parlaven del googliness, i això és el que parlava en aquell moment. En canvi ara darrerament doncs han tingut alguna miqueta de llesques, doncs perquè no hi ha paritat, perquè hi ha molts homes, perquè hi ha molts blancs,
perquè com... s'han baixat els pantalons, igual que ha fet Apple, per cert, davant de països que no respecten els drets humans per poder vendre més, perquè estan treballant amb empreses que venen armes, hi ha països que fan servir les armes contra la seva població, for instance...
Tot i que, en canvi, per corregir això, en el Google I.O., com comentàvem, hi havia molta gent de tot tipus de races, i a més hi havia homes i dones, i n'hi havia dalts i prims, i gordos i baixos.
El Google
I.O., semblava com,
ja t'ho vaig dir jo,
com
Marc,
el personal de la FNAC.
La realització estava pactada, estava predefinida.
Era un escenari, tenia que sortir una noia pèl-roja, tenia que sortir l'hindú, tenia que sortir un asiàtic,
havia de
tenia
sortir
que sortir
una noia pèl-roja i un hindú, un negre i un hindú, un blanc i un hindú,
sí.
Un i un hindú. Havia de sortir molts hindús per tot arreu, eh?
Sí, els hindús sí.
Sí. Tornem al vídeo, si et sembla.
Llavors, aquest vídeo d'alguna manera és una d'aquestes coses internes de la companyia que s'utilitza d'alguna manera per marcar quina és la línia cultural de l'empresa, quines són les idees.
Bueno,
és com
de
aquell
fet,
vídeo
de
del...
fet, no, la resposta de Google no va ser aquesta. La resposta de Google va dir, era: sabem que el vídeo perquè el vídeo està molt ben gravat, eh? Està molt ben enregistrat.
Està super ben produït.
Sabem que el vídeo dona una idea i unes imatges amb un tractament molt intrigant, però hem pensat, tenim la certesa que quan fem els vídeos d'aquesta manera generem un debat intern sobre les coses, sobre allò que vol el vídeo transmetre. Retornem al vídeo. Si us sembla, es diu, perdona, es diu Selfish Ledger. Sí. Ledger, tot i que nosaltres diem el registre egoista, Ledger, he estat mirant l'etimologia de la paraula, ve del danès i és registre comptable.
Sí, sí.
És accountability.
Sí, sí, eh? un registre comptable.
Vale, aleshores.
Llavors, una cosa, per exemple, Apple es coneix un dels vídeos antics que va fer la Steve Jobs per utilització interna, que és el vídeo aquell on agafava i dibuixava una creu amb una pissarra d'aquestes blanques i agafava i deia, doncs farem només quatre tipus de producte, portàtil i desktop, i farem professional i usuari. I llavors, en el portàtil i usuari, doncs sortia l'iBook, el primer iBook, que després es va convertir en el MacBook, i després hi havia el PowerBook pels professionals, que i després hi havia l'iMac per a l'usuari i el Mac Pro per als professionals, i aquests eren els quatre productes, i precisament per netejar tot això i canviar una miqueta la cultura.
I el Mac Mini al mig, no?
El que passa que ara és un cachondeo, vale?
Mac Mini era un producte que els inversors van forçar que sortés.
Perquè, sí, de fet havien un punt d'entrada més baix.
No, i a més, no sé, jo crec que algun inversor tindria algun negoci propi, perquè havien empreses que donaven cloud amb Mac Mini enracats.
Sí.
Sí, sí, brutal. Doncs tornem al selfie Ledger.
Ara anem al vídeo de Google.
Sí, el vídeo, ja dic, no sé si és fake o no, si pretenia això que diu Google o no, el que sí és que fa pensar. És cert que és un vídeo que fa pensar. El vídeo diu que les nostres dades... Bueno, el vídeo comença parlant de Lamarck. Lamarck va ser un genetista, seguidor de les teories de Darwin, molt més actual, que ell parlava de l'epigenètica. L'epigenètica és allò del comportament o de l'entorn que fa que es modifiqui diguéssim, allò que, per lo qual estem predisposats genèticament. Vale? Més o menys explicat així.
Sí, d'entrada aquí hi ha un debat durant el segle XX que d'alguna manera es busca què és el que es transmet genèticament i el que no. Vale? Per exemple, el llenguatge no es transmet genèticament. Vale? És una cosa que no, o sigui, és una cosa que tu aprens culturalment.
Sí, però fins i tot allò que tu tens una predisposició genètica, ho estava escoltant
a dir parolotes
o qualsevol cosa, tenir la tita grossa o tenir petita, bueno, això és bastant determinant ara que penso, però altres coses, per exemple,
hi ha operacions, sí, és el que treuen carn del cul, l'enrotllen com un caneló i te l'endinyen allà dintre. I t'ho tallen amb un bisturí,
portarem un dia un ciruixà. Mira, ma germana treballa amb estètica, li preguntaré, bueno, millor no,
però
no
és més fàcil comprar-se un jazz estender d'aquests de la teva tienda?
Un què?
Un aparato que t'allarga el penis.
Però no és possible.
A la teletienda diuen que
sí. No és possible allargar el penis. Mira, és com quan et trica un tru de Ruanda que diu que necessita diners. Era de Ruanda, no sé d'on. Això no existeix. Bueno, tornem al vídeo. Diu, les nostres dades d'usuari, tornem al tema de la marca.
Tu quina teletienda mires que anuncien aquestes coses?
No, ja em surten anuncis.
La teletienda de Pornhub o quina?
Prou. Les nostres dades d'usuari són com el nostre ADN, recullen el nostre comportament. Aquest és el missatge del vídeo. I encara pitjor, la possibilitat que manipulant les nostres dades, modificant creences o patrons, fent servir aplicacions, assistents o altres formes d'interacció digital, aparentment innocents, algú o una èlit, que aquest és on està el problema, tingui la possibilitat a curt, mig o llarg termini de modificar les pautes de conducta, ja sigui d'un col·lectiu, d'una població, d'un país o de tota la humanitat. Una humanitat, perdó, que cada cop està disposa de més informació i està menys capacitada per analitzar o per discernir el que és cert del que no.
Deixa'm refinar una miqueta més el que explica.
Això he explicat al vídeo en conjunt, eh?
En primer de tot, qui és el Ledger? Qui és aquest registre comptable? Aquest registre. Quan s'està parlant de quina... Hi ha una part d'informació en els éssers vius, que són els gens, que de fet és una de les coses que ja vaig comentar fa poc, que és una cosa que es descobreix primer de forma teòrica. La gent, els teòrics de la informació, de les matemàtiques, de la teoria d'informació, del teorema de Shannon i tot aquest tipus de coses, identifiquen que en els éssers vius es transmet una informació a partir de les observacions de Mendel, però des del punt de vista de teoria de la informació diuen ha d'haver-hi alguna cosa que transmet la informació genèticament i que hi ha una unitat mínima que es duplica i es manté i es va transmetent de generació en generació, i aquesta unitat mínima és el gen. I no sabien on era. I algun dia algú agafa un telescopi posat al revés i es converteix en microscopi.
S'ha fet anar de puta mare.
M'ho he fet anar molt bé.
Per dintre les lents, bueno, no té res a veure.
No té res a veure, és una altra cosa. Agafa un microscopi i comencen a mirar allà dintre, i troben la doble hèlix, i troben els cromosomes i pam, troben el gen. I diuen, hòstia, allò que estàvem buscant, que ja li havien posat el nom, el nom de gen ja se li havia posat abans d'assignar-lo amb una partícula concreta d'ADN. I llavors troben el gen. El que passa és on hi ha aquesta part de l'epigenètica, és a dir, compte, perquè el que també es veu, on s'explica la idea aquesta del meme, que és aquest gen informacional, però que està no físicament en alguna part de l'ADN, sinó que està com una espècie d'ADN cultural, i una sèrie d'idees que es mantenen, que corren. Aquesta és la idea del meme.
Científicament no és així. Científicament no. El que tenim és un cervell preparat per modificar el nostre comportament, que no sigui conductiu en base a l'ADN, sinó que es basi en l'aprenentatge.
Científicament l'única cosa que es fan són preguntes.
Però avui en dia la creença és aquesta.
No, a veure, el que hi ha és, quan es parla de memes, uh-huh, es parla de que hi ha, de forma externa a l'individu, a la persona, hi han memes, com per exemple, jo que sé, els acudits del Chiquito de la Calzada, ¿vale? Els acudits del Chiquito, el Homer i el Horror i totes aquestes coses, perviuen fora del Chiquito de la Calzada. De fet, fins i tot quan ve un guiri, la gent els explica els xistes de la calçada i et trobes amb un guiri fent comor, i és el més acollonant del món. I a més allò fins i tot muta i es transmet, i et trobes amb un holandès a Holanda dient comor, i dius, què estan fotent? No?
Però no hi ha substracte cultural per entendre el Chiquito,
bueno, va,
de la Calzada.
Va, el que sigui, però llavors es creen substractes diferents i hi ha mutacions. És a dir, les idees que surten aquí es diuen, hi ha idees. Hi ha una sèrie d'idees culturals, coses com, jo què sé, com l'interès compost, vale? Una idea apareix, o jo què sé, pues la idea de la religió, vale? El monoteisme. El monoteisme és una idea i es va mantenint i va evolucionant. Llavors, el que ells agafen en aquest vídeo és dir, compte, aquestes informacions, aquestes coses, que poden, es transmeten a través de persones, es transmeten a través del boca a orella, es transmeten a través d'artefactes culturals, com obres d'art, com escultures, com esglésies, com lletres en un llibre que s'imprimeix i es copien i es fan errors, també es transmeten, doncs, a través de pel·lícules, a través d'històries, a través de cançons, i ara estan a dintre d'un sistema digital. I el que està dient és, si comences a pensar en aquests elements culturals que conformen com un ADN cultural propi, i que nosaltres com a individus el que fem som els que estem fent la nostra funció no és la d'individus autònoms, sinó la de transmetre i servir i alimentar en aquests elements culturals, en aquests registres d'informació, veus que aquests registres d'informació tenen la capacitat d'influenciar a tots els agents que serveixen aquests individus. I per tant, és dir, nosaltres com a Google, en aquest cas, és el que fem és controlem i li donem voltes i fem evolucionar aquests registres culturals, i d'aquesta manera millorem, entre cometes, i condicionem el comportament de tots els agents que estan vinculats en aquests registres culturals. Super. I així és com controles això.
Conductivista la cosa.
No, és a dir, l'objecte de cultura ja no és la persona, sinó és la persona que està al servei d'aquests objectes culturals de les que Google s'apropia.
Si la persona és un puto virus...
Exacte. Clar, a veure, això és una manera de veure el món. És el que tu deies, científicament, tu pots dir, no, escolta, tu ets un individu, ets autònom, el teu cervell, tens unes entrades, unes sortides, però en aquest cas és una altra manera de veure-ho. És a dir, tu ho veus, a dir, on el que està mutant, el que està evolucionant, no són les persones, sinó els conjunts d'informació, els registres aquests d'informació cultural.
Sí, però si
acabessin
totes les persones ja no hi haurien registres.
Però clar, l'idea és, ells com a companyia, i el que estan fent ells, tant Google com Amazon, com Facebook, com Twitter, com Apple i companyia, és apropiar-se, agafar aquests ledgers d'informació, donar-los voltes i aprofitar-los i utilitzar-los per canviar el, per millorar, entre cometes, la societat.
Sí.
Fot una por de collons.
Sí, perquè això també ho pot agafar el govern de la Xina, per exemple. I per,
no pot. És exactament el que fa el govern de la Xina.
Correcte. Que, per cert, avui hi ha una notícia molt interessant, que la Xina i Rússia comencen a treballar en temes de criptomonedes per fer petar l'euro i el dòlar. No heu llegit aquesta notícia?
Bueno, no sé si voldran fer-ho petar. El que està claríssim és que la Xina no vol que ni l'euro ni el dòlar peti. Perquè la Xina, de fet, el que vol és tindre un yuan barato, perquè ens vol vendre. Si nosaltres ens peta la moneda, els hi deixarem de comprar. O sigui, no és una estratègia gaire intel·ligent.
Deien de controlar, no sé exactament.
Però el problema que tenen a Xina és que, com que ells estan intentant mantenir el yuan baix, el yuan el mantenen baix artificialment per poder mantenir-se competitius, perquè si el yuan hagués pujat com tenia que haver pujat, haguessin deixat de ser competitius. Perquè no, o sigui, no és natural que sigui més barat agafar una cosa, tallar-la aquí, enviar-la cap a Xina, que te l'acusin allà i tornar-la cap aquí. Hi ha una ineficiència energètica i de temps i de tot tremenda, perquè necessita tot aquest mecanisme que s'està fa d'enviar coses de punta a punta del món per allò. L'altre dia m'explicaven, hi ha uns pianos fantàstics que es tallen, es dissenyen, es tallen totes les peces, es fa tot a Alemanya, s'envia a la Xina, es munten a Xina i es tornen a enviar cap aquí per vendre. Això no té sentit econòmic. L'únic sentit que té és que, com que hi ha una moneda que està artificialment més baixa, el treball a Xina és molt més barat. I Xina ho vol mantenir, això. El problema que tenen internament és que, com que foten aquestes devaluacions internes, els xinets que volen, i les xinetes, és que l'altre dia em van dir que vaig dir xineta
que volen viatjar pel món, ho tenen fotudíssim perquè amb el sou que cobren no poden sortir.
Però si tu ets una persona xina que tens uns estalvis i aquests estalvis i tot vols comprar el teu iPhone i els teus estalvis el teu govern els està devaluant, el que està passant és que els xinos i les xines foten els calés a Bitcoin, i contra el que vol lluitar Xina és contra Bitcoin
també,
no contra l'euro, perquè l'euro vol dir que es quedarà sense clients.
No, i contra l'euro i el dòlar també.
Una altra cosa, l'altre dia algú va dir que vaig dir alguna cosa com d'una xineta, com si fos de forma despectiva.
No va ser per tu, ho va dir jo. No, però ho va dir ell.
No, ho vaig dir jo.
Us estàveu parlant de xinetes.
Però és que que el padrí del meu fill és xino i la nòvia d'aquest no és xineta, però és filipina.
Això ho vaig aclarir jo. Tu no hi eres al programa passat.
El programa passat.
Jo vaig fer aquest aclariment.
No el vaig escoltar.
Vaig fer jo.
No vaig escoltar més enganxat.
És a dir, home asiàtic.
Bueno,
abans es feia aquell acudit que pixaven de cara al vent i llavors
aquest és el vídeo de Google. Bueno,
hi ha una cosa que és molt realista, que és el fet de que nosaltres ens diguin que som l'home blanc, que som blancs, homes i els blancs,
i que no fem olor a llet.
Bueno, això sí que ens ho diuen els hindús, eh? Nosaltres som, jo no sé vosaltres, jo sóc rosa.
Tu ets com el teu.
Jo no sóc rosa.
El teu és el meu fill. Jo sóc rosa, totalment rosa. I les meves ulleres també. O sigui, això és com aquella sèrie a la Star Trek Enterprise, sortint els andorians que són blaus, i en els humans els hi deien pink skin. I de fet n'hi havia un de negre i li deia, tu pink skin, i deia, què cony pink, jo sóc blanc.
Bueno, doncs aquest és el vídeo polèmic de Google que hem començat a fer l'anàlisi. La veritat és que us deixem com a deures a tots els oients que el dongueu un parell de voltes.
Jo crec que s'ha de veure i se't posen els pèls de punta.
Sí, i òbviament estaran les notes del programa. Us convidem al que el veieu, i us convidem, un cop l'heu vist, a que participeu en el grup de Telegram a la comunitat Mossegui.
Però llavors penseu, quan veieu aquest vídeo, penseu que aquest vídeo és el que influeix la cultura a dintre de Google, i quan la gent a dintre de Google està prenent petites decisions que afecten a tots aquests sistemes de Big Data i Big Patata i tot aquest Machine Learning, tenen en ment idees que se'ls han caigut a dintre el cervell des d'aquest vídeo. Jo us dic, compte.
Molt bé, doncs,
per molt debat tècnic, molt debat ètic que pugui sortir
aquí,
però al final les oportunitats que veus un cop has vist aquest vídeo són diferents que abans.
Hi ha una connexió entre això i el debat que parlàvem la setmana passada amb el Google amb el Google Direct, com era?
Google I.O.?
No, okay. El Google I.O. es va presentar aquesta mena de sistema que hi ha per darrere de l'assistent, que el que fa és poder tenir una conversa amb una dicció completament i una forma de parlar completament humana contra un humà, i al final tu no saps si ets humà, si estàs parlant amb un humà o estàs parlant amb una màquina, i això crea, i és el que es va parlar la setmana passada als Estats Units, un problema, diguéssim, de caràcter ètic, si no t'identifiques com a màquina. Però sembla com en els vídeos que va presentar Google en el Google I.O., en cap moment la màquina es distingia d'una persona humana, semblava expressament buscat. ¿Vale? I en el fons això és una carència ètica, perquè ni tan sols es van plantejar de fer el disclaimer. Ho van fer com la gracieta de què sí, ho vam estar parlant. Bueno, molt bé, doncs acabat aquest punt, us deixem la reflexió, us convidem a que la compartiu amb nosaltres.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing, it's a place I made up. Found out what I made up, the nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep, let it wash over me. I'm ready to lose my feet.
Ara sí.
Ara sí, ara sí.
Doncs un moment, abans d'entrar en detalls, deixem-me que des d'aquí, des del programa, li donem una molt forta abraçada i un petó molt fort a la Lluís Jaime López. ¿Vale? És una persona que ens patrocina, que podia haver estat i per un tema personal no pot estar, i bueno, li desitgem que tot vagi molt bé, que recuperi molt aviat, i per això dic que des d'aquí hem de donar-li...
Està fotudet?
Sí, hem de donar una abraçada molt forta i donar-li molts ànims.
Que es cuidi.
Molt bé. Doncs això, sabeu que... Perdó. La vostra ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma. La primera forma on ens podeu ajudar, i tots ho feu molt bé perquè ho feu tots i és meravellós, és a través d'afiliats d'Amazon. Que jo sempre agraeixo a tothom que s'ho pensa, que es borra, que torna a crear el d'això, que es compra el patinet, que el ven, que el torna a comprar. No, ara sí.
Que el ven no, eh?
No.
Jo no l'he venut.
El torna.
S'ha comprat una Karcher. Una Karcher, si és allò, una màquina.
Una Karcher, allò que bufa i que...
Sí,
a tota,
que jo, quan, jo les coneixia, eren unes màquines enormes que passaven una tonelada.
Ara són petitones.
Ara són petitones, sí. I no peten amb la pressió del vapor.
Està ben fetes.
Vale.
No és vapor, eh? És aire pressió.
Sí. És aire pressió, sí.
Aigua.
Ja vaig comentar la setmana passada que el lubricant aquest que vau comprar a través de Mossega la Poma funciona molt bé, eh? Ja ho dic ara.
Com a review ho posa això? No saps per la review? O?
No em facis parlar. El que us anava a dir és que, a més, em tallo i no ho poso a la newsletter.
Entre això el que vas dir l'altre dia a Zeta Testers vas donar detalls escabrosos.
No? Doncs,
si fem així el crossover, allò que algú sàpiga, sí. què va dient Tomàs.
El Mossega la Poma i a l'explícit?
No, de moment no.
No estaria malament, eh?
Malament, fatal.
Jo crec que jo no, quan vaig fer el Crea Podcast el vaig posar d'entrada.
Sí,
el foto de sake, i si dic alguna barbaritat, tu què sembla això d'aquí en parolotes?
Genial.
Genial.
Però tu no comptes perquè tu ets de baix, ets allò de l'Ebre, i a l'Ebre sí. Dieu molts tacos, perquè us piquen els mosquits i aquestes coses. Bueno, no, broma a part. Vull convidar... A veure, molt bé, els condons amb aquella cosa hexagonal, superxulos, s'adapten perfectament a la pell, és com si no portessis res. El silk aquest...
Jo he obert una caixa de condons avui al matí, saps què posava?
Mm-hmm.
Que la seva...
Caduquen, eh? Caduquen. Ojo, els condons que caduquen, eh?
Que han actualitzat la privacitat, també.
També dels condons.
Els condons? Et sèrio?
No, això vale, és broma. És aquest
mateix. Però tu ja has vist el codi de barres del condó, no?
No,
jo sí.
Prou. Però bueno, compreu més cosetes, que les mirarem i si ens fan gràcia les comprarem. L'altra manera que ens podeu ajudar és a través de Patreon. I avui vull agrair un amic del programa que jo, bueno, que no ens patrocinava, però que ara s'ha apuntat a ser patrocinador, que és l'Oriol Ferrer. Te'n recordes de l'Oriol Ferrer?
Però ves, l'Oriol ja fa molts anys.
De mossegar la
poma. I havia col·laborat i tot.
I amb el blog de Pel en Català del Miquel Labòria.
És el senyor CEO.
Sí, sí, és el senyor CEO. Doncs senyor CEO, Oriol Ferrer, moltes gràcies per col·laborar amb Mossegar la Poma. Ja saps que tu i la teva senyora i els teus crius, o el teu criu, esteu dins del sorteig que farem ja la setmana vinent. La setmana vinent hem de donar els dos guanyadors dels patrocinadors i dels que deixeu les... Que per cert no ho he revisat aquesta setmana, si hi havia nous comentaris a iTunes. Això, entreu en el sorteig del Mossegar la Poma Flying Circus, que suposo que la setmana que ve, no, suposo no, la setmana que ve segur donarem els dos guanyadors i ja quedarem perquè el 16 de juny...
Això parlaves de les paraulotes, ara estava pensant que si estiguéssim a YouTube no ens deixaríem monetitzar, però l'altre dia la Gina Tosta es queixava que es veu que ha fet un vídeo en el que parla de tites i de penes i que el YouTube no li deixa monetitzar i el té que anar pujant a veure si es troba amb algun humà que li deixi monetitzar un vídeo parlant de tites. Sobretot com que a més es veu que ella fa aquells vídeos que dibuixa coses, vale? Me suposo un vídeo tot amb pites dibuixat, semblaria una llibreta d'un nano de 6 anys.
Que es pugi a Patreon.
Sí, de fet això és això el que està pensant la Gina, a veure si comença a treballar en Patreon perquè està sotmesa a la dictadura de YouTube amb la monetització.
A Patreon, de fet, els àudios i els vídeos no es poden referenciar, els has de pujar al seu servidor.
De fet, la Gina té que venir a Mossega la Poma, o sigui, Gina, a veure, parlem i vine un dia, carai, que s'acaba el curs.
Sí, perquè ja sabem que ens escolta sempre a través, sí. I està sempre quan algú li diu alguna cosa ja respon en el grup de Telegram de Mossega la Poma, que és una altra de les vies per estar en contacte amb nosaltres. De fet, és la via més natural i la millor, perquè Twitter, retuitegem coses, però no hi estem gaire a sobre últimament.
No massa.
Doncs bé, doncs, si us sembla, passem a les notícies ràpides.
Però també està bé dir coses per Twitter, perquè així hi ha gent que ens descobreix que no d'això.
Sí, però l'única... O sigui, com ens anem concentrant a Telegram...
S'ha d'escampar la bona nova de Mossega.
Els que estigueu a Telegram, parleu amb els vostres amics, companys de feina, amb la mama, amb la iaia, amb el tiet, que vinguin al grup de Mossega la Poma de
Telegram. Exacte, o que escoltin Mossega la Poma.
També. Vale, doncs anem a les notícies i la primera notícia que us vull portar és una cosa que m'ha sobtat molt aquesta setmana perquè, bueno, era possible però no havia vist mai un exemple tan clar i tan, almenys tan popular, vale? Hi ha un virus no, més que virus és una vulnerabilitat que es diu VPN Filter, que és un nou tipus de malware especialment dissenyat per atacar routers que estan connectats a internet, com la majoria de routers, perquè no tindria massa sentit, que tenen activada l'administració remota. Clar, que és de primero de router. O sigui, de primero de router és que treu allò de l'autodiscovery aquell que tenen, perquè ara hi ha una forma nova que es diu d'autodiscovery, que qualsevol que tal entres i pot connectar-se, i segona, l'administració remota des de fora, que no estigués dintre de la teva LAN. Des de la WAN.
Principi, si tu tens un router d'una empresa tipus Timofònica o Garrafone...
Té administració remota activa, perquè són els de Timofònica...
Els que t'agafen i te la foten.
Sí.
I llavors que els has de fer? Els has de tancar?
Els has de tancar, però aleshores per poder-los tancar has de poder parametritzar o customitzar o canviar, saber com va el teu router. Has de fer un curs de router? Faré un curs de router a...
Jo crec que sí, hauries de fer un curs de router.
Com petar el router i no morir...
Com petar-te el teu propi router.
Sí.
El problema està que llavors... No, si algun dia no. Tens algun problema hauràs de ficar d'allò de factory, no?
Jo el vaig petar, recordeu que us vaig explicar que vaig haver de pinçar un xip i a través d'aquí... No us ho vaig explicar tot això?
Sí que ho vas dir.
Sí, ho vaig explicar. Doncs resulta que Pepephone va canviar les claus de... Pepephone subministra el que és la xarxa de fibra a través de Masmòbil i Masmòbil va canviar les claus d'accés.
I les vas tindre que buscar i ficar mà.
Vale, però aquell dia que vaig petar i vaig poder accedir dintre...
Just aquell dia?
Aquell dia vaig crear un usuari root per accés a MSSH.
Ah.
Menos mal, perquè si no no he hagut de tornar a obrir el router i d'entrar amb la amb pinça per fer-ho. Doncs això, dit això, dels routers que han estat atacats són de les marques més conegudes. L'Asus, que és la que jo tinc, no. Però Linksys, Netgear i QNAP, que són routers bastant coneguts i bastant... Linksys Netgear crec que són rutes que algunes de les companyies telefòniques reparteixen, diria jo. Hi ha algun Linksys potser també.
Linksys segur.
Mm-hmm. Vale, doncs això, són, ja us posaré un enllaç on es parla d'aquest malware i alguns consells que donen per poder-lo, bueno, per detectar si esteu infectats i per poder-lo corregir. Jo sé que en el meu no, i per això estic tranquil.
De moment.
Bueno, anem cap a Apple, si us sembla. Tu has apuntat aquí diverses notícies.
L'Elon Musk no ha fet cap tonteria aquesta setmana?
Ui, sí, l'Elon Musk està passant de vueltes.
Ha fet alguna cosa.
Sí, sí, a més està...
Ai, doncs expliqueu-les de l'Elon Musk si les teniu apuntades.
Jo
no la tinc apuntada. He llegit alguna cosa que s'ha encarat amb periodistes i sí, que vol fer una web per detectar fake news i coses així.
Bueno, sí, perquè ell es queixa de que hi ha com gent que intenta jugar a fer pujar i fer baixar Tesla i anar-li donant voltes en els rumors, i per això està ells reaccionant de forma agressiva.
Doncs ja que hem començat amb Tesla, n'hi ha una que no és pas celebrar-la, però us en recordeu d'aquell home xinès que feia el road trip per Europa?
Sí.
Que no. Va ser una proposta, és a dir, que és un tio, un xinito.
És un xino, vale.
No, digui xinito.
És un xino.
Que té un Model 3 i ha vingut a Europa a fer un road trip.
Ah, vale, des de la Xina.
No, des de Califòrnia.
Des de Califòrnia. Ah. És un xino de Califòrnia.
És un xino de Califòrnia. Si no ha hagut de travessar el desert algun.
És d'allò del Chinatown de San Francisco.
Ja no em mola, tio. Jo pensava que venia com els mogols.
Doncs va venir, no ens enriquem, perquè va venir a fer amb el Model 3, doncs, ensenyar-lo per Europa. Amb el Model 3, que va estar a Barcelona, que ja ho vaig dir en el seu dia. Passa que no m'escolteu.
No.
I doncs resulta que estava amb l'autopilot i s'ha fotut una hòstia.
Però està bé.
Però ell està perfectament.
Però s'ha espinyat.
S'ha espinyat i el cotxe no està bé. Ell sí.
Ell està bé.
Però el cotxe...
Ara, el cotxe és substituïble.
Bueno, està bé que
ell també, perquè com és un xinito i en tant... No.
Ell està bé, l'únic que... Bueno, resulta que estava amb el mòbil i l'autopilot va fallar.
Malament. No pots anar amb l'autopilot i el mòbil. Has d'anar amb l'autopilot i...
Diu que estava mirant el GPS per la ruta que havia d'agafar i tot.
En autopista o per on?
Sí, en autopista, que és... Bàsic, més o menys el tipus d'accident que es ve fent últimament, que és que hi ha un carril en l'autopista que està en obres o que hi ha una barrera
i te'l menges.
I l'autopilot allà se'l menja. Doncs això.
No detecta aquest tipus de coses.
Anem a parlar d'Apple, que la setmana que ve és el Worldwide Developer Conference.
Que guai.
En parlarem molt. Vàries coses. Avui hauria de sortir la versió...
Avui, en principi, perquè a Apple li agrada treure les versions d'aquestes en dimarts.
Avui és dimarts 29, perquè escolteu el podcast en diferit, com tots els escoltareu en diferit.
Jo esperava que el traguessin el dimarts passat, perquè clar, el que no pot ser és que treguin la beta d'iOS 12 i la 11.4 no hagi sortit encara. No pot ser.
La beta d'iOS 12 no l'han tret encara. L'anunciaran, no, suposo, el dilluns en el Worldwide
Developers Conference. Tenen poc temps.
Aquest any, us heu fixat que enguany hi ha algun rumor, però en general, el nivell de rumors...
És molt baix.
I això pot respondre a dues coses. O que Apple està exercint un control que te cagues, cosa que m'estranyaria molt, o com tu bé dius, no estan fotent res. Ni Mac, ni Mac Pro, ni res.
No, Mac Pro segur que no.
No.
Mac Pro
bueno,
ja...
o igual...
Mac Pro ja van dir que per l'any que ve.
Ni un nou iPad.
Mac Pro. El que sí que... Ja surten coses, el que passa que encara queden uns dies, però ja... I han sortit coses, per exemple...
A veure, queden 6 dies.
Sí.
No, tampoc queden tants dies.
A l'estoc de MacBooks Pro i de MacBooks acabat, segurament doncs, hi haurà alguna novetat en hardware. Ja, o sigui, la WWDC és per software, però...
alguna vegada
portem uns anys que una mica de hardware sempre surt.
Sí, però pensa que cada vegada l'Apple fot més calés amb els serveis. Cada vegada fa més calés amb serveis. Cada vegada hi ha més Apple Music, cada vegada més apps, cada vegada més música, música directa,
iCloud.
Pel·lícules directes. Penseu que Apple està fotent una calarada tremenda. Ara han començat a fer sèries. Van fotre aquella merda del karaoke i aquest tipus de coses. Però a veure, s'està parlant ara de que, a veure, que estan agafant drets per fer, per fotre pel·lis, i a Apple no li costa gens agafar i fotre 2 o 3 mil milions de dòlars en fotre alguna cosa, i en diu, i et diuen que és un hobby.
És
que,
possible, taram, és possible que de, a veure, el problema de software és que enguany ells es van comprometre a no treure gaires coses així en plan funcionals noves molt bèsties, sinó que es van comprometre tant a la vessant Mac com a la vessant iOS de consolidar les versions actuals, fer-les més robustes,
no perquè
més
ho hagin decidit, sinó perquè han vist
pressió,
que
mira, clar, zona... això vol dir que no hi haurà novetats massa,
no s'esperen
massa de spotlight en aquest sentit,
que les tenien, eh? Segons es diu, les tenien aquestes novetats,
igual les estan reservant,
les posposen per l'any
que ve. Perdó, i a nivell de hardware no és el lloc ideal el Worldwide Developers Conference, que és un lloc de software, però jo estic d'acord amb tu, Marc, jo crec que és possible que enguany presentin serveis o millores en alguns serveis.
Hi ha una cosa que...
I jo, una aposta, eh? Una aposta. Fem una aposta?
I és que us volia comentar una
iCloud.
Cosa. iCloud. Mira, és que el que està passant és que hi ha una sèrie de coses que s'estan tornant millors sense dir res. O sigui, la Chita Callando. Per exemple, l'aplicació de fotos, l'aplicació de fotos... Hòstia,
ara se sincronitza bé.
Ara es sincronitza
ràpida,
bé, no dona pel sac. Els controls d'edició de fotografia, d'agafar i de fer edició de l'aplicació de fotos, són pràcticament els mateixos que tenies a Aperture. I a més s'integren amb altres coses, per exemple, si tens Pixelmator,
pots posar plugins,
els tens, això, comencen a acceptar plugins, i a més, clar, hi han molts més usuaris de fotos que no d'Aperture, i per tant comencen a haver-hi més plugins d'allò. A més, la interfície és la mateixa i està integrat amb l'iOS i amb el d'allò, sí. I comença a funcionar. Comencen allò que desapareixen fotos i ara apareixen, o comencen a funcionar bé. L'aplicació aquesta dels arxius de disc fa que l'iPad Pro comencis a poder treballar bé i a guardar coses en el iCloud Disc, a sincronitzar ràpid. L'aplicació de notes funciona molt bé.
Sí.
Nosaltres... Jo ara estic començant a plantejar-me de migrar tot el que tinc a l'Evernote i portar-ho cap a l'aplicació de notes.
Nosaltres, que ho sapigueu, públic i oients, vam abandonar Google Docs per a les notes dels pasguions del programa, que no es mira el Marc, i ara ho estem fent amb les notes d'Apple.
Que tampoc me les miro.
Que tampoc te les mires.
Però sap que funciona.
No, però el fotut és que com que estem compartint els guions amb les notes d'Apple, això ha fet que comencem de vegades a fer servir l'aplicació de missatges,
sí.
I encara no m'ha enviat globus.
Merda. T'ha d'enviar globitos.
Però clar, com que...
Posa un globito en forma
d'hexàgons. Amb el codi de barres al final de tot.
Exacte.
Doncs el que passa és que com que el compartir el dispares a través de l'aplicació de missatges, llavors ja tens el grup ficat allà dintre, i els que tenen el document ja tens un grup de missatges,
que passa,
o sigui que estem a Facebook, dic, estem a WhatsApp, estem a Telegram i estem a...
Això és una elecció que ha fet el Tomàs, perquè tu la pots compartir per on vulguis.
Sí, per on vulguis, la pots compartir per qualsevol.
Però ja estem allà dintre, mica en mica.
Tot
i que el missatge és
una
caca, comparat amb el Telegram, sí. És una mica caca.
Per això jo estic convençut, i aquí va l'aposta, i m'ho seguis si m'equivoco, com a vegades passa o sovint passa, ja m'ho retraureu, crec que trobarem millores en els serveis d'iCloud i amb les aplicacions que tenen d'iCloud per compartir
les coses.
Coses petitetes
que es van millorar. Per exemple, a l'App Store doncs es veu que està molt millor.
Sí.
Es troben més bé les coses.
Els desenvolupadors petits han crescut molt.
Exacte.
Cosa que, que pel Mac és el que presentaran.
Exacte.
Una migració del tipus d'App Store al Mac. Això és,
sí, perquè l'App Store del Mac
lògic.
Està molt malament.
Sí, està molt malament, però
molt
hi, ha
malament.
Una cosa, hi ha una cosa molt bona de l'App Store del Mac, de la Mac App Store. ¿Vale? Perquè jo, que he fet un reset completament del...
Fas actualitzar, i us instal·les.
Sí. Vaig fer una instal·lació neta, completament de zero, del meu MacBook Pro. Vale? I no vaig voler fer-ho a partir d'una còpia del Time Machine. Vaig dir, vaig copiar alguns arxius puntuals,
planxes.
Però no aplicacions, no configuracions ni res. I estic supercontent perquè algun problema que arrossegava des de ves a saber quan ja ha desaparegut completament. Però què em passa? Hòstia, quan haig d'anar a buscar una aplicació, a un cony tenia la llicència de l'aplicació, de marres, de no sé què, de no sé quantos. Clar, tot això te n'oblides si pots fer la descàrrega de la Mac App Store.
Això
per
està
això
bé,
va
sí.
Molt bé.
Però clar, les aplicacions que tens comprades en l'App Store.
Que clar, hauria, sí. Hauria de...
No, jo ara si una aplicació està les... disponible o la puc comprar directament a la web o estan a l'App Store, ja vaig sempre a l'App Store perquè sé que la tinc.
Pots tenir, sent Apple com és, pots tenir, hauries de poder tenir totes les aplicacions menys aquesta que m'has ensenyat de Larger Penis, que aquesta no pots posar-la ja perquè ja sabem com és.
També amb un hardware a part, no?
És un hardware.
És un hardware. Sí. Però ha d'haver un software, no?
En Larger Penis, en You Will See the Codi de Barres.
Sí, sí. En You Will See the Barcode al final, sí. A veure, iOS 11 obrirà més la capacitat NFC als desenvolupadors.
El 11 no, el 12.
12, perdó, sí.
Aquí és on en Raül Arribas ens destrossaria vius, ens matxacaria i ens diria de tot.
Jo ja vaig parlar el 2006 de l'NFC. Jo ja vaig
parlar des del 2009 sí, dient que l'iPhone no té el codi de barres.
Però les vulnerabilitats que s'han trobat escasses, però amb pagaments a Android, a Apple no s'han trobat. Ah, cap ni una de vulnerabilitat amb el tema de pagament.
I quan es podrà la majoria de bancs aquí a Espanya poder pagar amb el d'allò que te n'has d'anar?
Ara hi ha molts comerciants.
Ara,
ara
bancs,
fins i tot el Banc Sabadell ha tret Apple Pay aquesta setmana.
Ah, sí, aquesta setmana la Apple, sí, el Banc Sabadell, imagina't. Sí. Perquè tu tens la targeta aquella del
Carrefour. Jo tinc del Carrefour.
La Carrefour.
Sí, però jo he decidit que no em faré del Carrefour, no, perquè no, vaig veure aquell tríptic que va treure el Carrefour, sí, amb el pack a por ellos, que es veu que et donaven la bandera espanyola, una fària i un
hatx amb un piquet, no?
I un d'allò de jamón, i vaig dir no.
A veure,
no hi aniré mai més.
A mi m'agradaria no utilitzar la targeta del Carrefour i utilitzar la targeta del meu banc, que jo, per cert, tinc la compte a la Caixa d'Enginyers. Que hòstia. Però la Caixa d'Enginyers, a veure, són molt macos, ja sabem,
simpàtics, nets, endreçats,
més com per cooperativa.
És de les poques caixes. Sí, és una caixa que les altres han deixat d'existir.
Sí, però no ha estat... Però no sé fins a quin punt, però vamos, des de fora sabem que no ha tingut una manipulació política massa gran com altres bancs. Ole por eso. Ara, l'aplicació és una merda que te cagues. Els serveis són de l'any de la prehistòria. O sigui, per favor, Caixa d'Enginyers. Que sou enginyers, tios. En fi. Vale.
Bueno, estàvem parlant de l'NFC, però no per pagar. Que us
no per pagar.
Per les rames.
Per fer
no
altres pagar. Cosites. Per enlars your per penis.
Sí, perquè hi ha un... No.
No.
Resulta que...
No es diu NFC dildo?
Es diu que s'obrirà doncs, com, per exemple, per poder obrir portes d'hotels i coses sí. així, que fins ara ja hi ha aplicacions, que una marca bastant coneguda és Somfy,
sí.
però funciona una mica com el cul, la veritat, perquè van per Bluetooth i no funcionen gaire.
Somfy també fa toldalls
sí, i fa bastantes coses d'aquestes de domòtica. I, bueno, sembla que s'obrirà per fer aquest tipus de coses. Això són rumors, tot. Ho sabrem tot.
I diuen que per obrir les portes i coses així. Això està...
Per pagar el metro i aquestes cosetes.
Una notícia que sí que té relació...
Que ja es pot fer, ara,
sí,
del metro.
No sé si volies preguntar alguna cosa més de novetats en el sentit de iOS 12 o alguna cosa així.
No, d'iOS 12 en principi no.
Doncs sí que vull que comentis una cosa que hem estat parlant amb en Pere abans perquè tenia problemes amb el porta un, és el tio, molt parlem nosaltres d'Apple, però el que té el mòbil més último modelo és en Pere,
Sí, però jo ho vaig dir un dia, jo puc criticar Apple bé, no com els alguns bloggers que sempre tenen l'últim model. Clar, si tu tens l'últim model, doncs normalment tot funciona
bé. Però en Pere no està massa content de l'últim model.
Però el Pere no és un blogger.
No, tu has sigut contundent. Estic fins a la polla, doncs què? Bueno, no has dit així, però és traducció mossega la poma. Està enfadat.
Sí, bueno, és un tema de sensacions, perquè, bueno, casualitat, no? Costa molt d'esforç aconseguir els 1.300 i pico pavos.
És cert.
Molt, i clar, esperes no sé, una cosa exquisita, no? Exquisita, no? Llavors, doncs, continuen havent detallets que és que no li notes, clar, jo no sé si el processador serà millor, fa unes fotos increïbles, això sí, és còmode el tema del feix, desbloqueig
la mida, ara que te
la mida de la pantalla,
la mida de la pantalla és que és ideal perquè és,
sí.
gairebé l'agafes com un
com jo tinc l'iPhone 7
però és, té una
però
mida
però tens una pantalla com un plus
clar, sí. És que...
sí, això sí.
De fet, una mica més.
De fet, diu, encara faran un iPhone, el proper iPhone tipus 10, n'hi haurà també un de plus.
També
i
veig,
ja serà una xustaca enorme.
També veig que les icones queden com molt més fora, com molt més amunt de les versions anteriors.
Sí, en principi tot és pantalla també.
El pes és correcte, pesa una, la, suposo que
la
durada
de la
bateria
és una funda també potent.
Sí, bueno, no és l'original. Vale.
Té una sella al mig, cosa que estan copiant la competència també, sí, tan criticat que era.
Sense funda queda molt estrany la càmera que sobresurt.
Tu el tens molt elegant amb el, amb el, amb el fons de pantalla oficial d'Apple.
Clar sí, que sí, és, com ha de ser.
Cal dilluns canviarà. Ja no serà el fons.
Ens canviarà el fondo.
Bueno, clar, cada any és diferent.
Què tinc de fondo?
Però tu et queixaves que a vegades no et responia adequadament, es quedava una mica pillat.
El contestar de vegades no accepta el gest de contestar.
I el Face ID?
El Face ID va molt bé.
Però això no ho fas bé perquè tu has de contestar, portar els AirPods i fer clic-clic i contestar amb els AirPods. I a l'Apple Watch, tio.
Però no perquè està enfadat, que no li vol comprar res.
Fins a l'any que ve, no sé si m'arribarà.
A l'Apple Watch, els AirPods, tio, has d'anar amb el kit completo de fanboy, tio.
Doncs respecte a això que deies, costa molt de feina, doncs, tenir aquests 1.300 euros, doncs, ves, jo t'aconsellaria que anessis a l'Apple Store i li exigeixis en el Genius que t'arregli.
Perquè a més aquest telèfon que tens fa poc està encara en garantia, no?
Sí, té mesos.
En Pere protestaves, et queixaves, jo també vaig tenir problemes amb la bateria. No entrava amb l'opció de recanvi, val a dir que aquell telèfon, que jo tinc un iPhone 6S, me'l vaig comprar a Seattle, i clar, els d'aquí em van dir, xaval, que te la compra en Seattle, que té què.
Que això és perquè era el segon any, perquè recordeu, el primer any és internacional.
Sí, però el segon any
cosa
ja
no. Que ningú té.
No. Cert. Per Europa, i aquí a l'estat espanyol, el segon any t'haurien de donar garantia, però sí. Jo vaig comprar-me el telèfon a Seattle. Uh-huh. Tot i així, els tios em van dir, és veritat, no està per canviar-te la bateria, no t'ho podem fer. De fet, et dono una alternativa, que són aquests 200 pavos per canviar el telèfon, de donar-te un telèfon refurbish o nou, ¿vale? Pràcticament era nou. Però,
i a més que saps que fallarà menys perquè està més testejat.
Sí, a més funcionava perfecte.
Un refurbish està més testejat que els nous.
Sí, el refurbish és una opció excel·lent i que hauríeu de mirar sempre que aneu cap a Apple, perquè hi ha gent, és que el vull treure de la... però si està testejat, que bueno, hòstia, està igual de nou, és la mateixa garantia. Bueno, doncs vaig anar allà i em van dir, per 180 pavos, no va arribar a 200, te'l canvio. Però te'l canvio perquè és l'Apple Store de Plaça de Catalunya i perquè aquí tenim quantitat de gent que ve de fora i necessita recanvis i per casualitat tinc un iPhone 6S dels Estats Units, perquè si no, no me'l canviaven. Ni pagant, Bé, doncs ara hi ha un el que volia que comentessis tu, hi ha una oferta o una possibilitat que és ofereix un crèdit, no?
Bueno, posem en context.
Una cosa, què diu això del refurbished? Una cosa és fer-ho amb un Mac o amb un telèfon. Jo, tots els cotxes que m'he comprat, els últims tres cotxes que m'he comprat...
Són refurbished?
No, el que jo vaig és... vaig a buscar el de concessionari. És a dir, el cotxe que tenen el concessionari per fer la demo, tenen un cotxe que els aguanten fins als 4 o 5.000 quilòmetres i a més acostumen a estar molt bé d'equipament, perquè t'ensenyen, perquè has d'ensenyar el cotxe amb l'equipament que està bé. I llavors et descompten d'entrada l'IVA i uns quants milers d'euros. O sigui, amb la qual cosa el descompte pot ser com a mínim d'un 20%. I llavors el que sí que fa, el que els hi faig és dir, els hi negocio 4 anys de garantia. Quatre anys de garantia i manteniment tot integrat. És a dir, em fas una garantia amb tot el manteniment, tots els manteniments dels 4 anys, amb tota la garantia. I amb la qual és un cotxe refurbished. És com un refurbished. No l'estrenes tu, el rodatge ja ve fet, però més, però te l'estan donant tot, perquè bàsicament totes les reparacions que surtin els primers 4 anys...
Perquè tu ets un home amb família. Els que no tenim família, crec que això de comprar un cotxe està... Jo... El proper me'n vaig amb un leasing.
Bueno, el primer d'aquests que vaig comprar així va ser l'Alfa Romeo, i aquell no era un cotxe familiar, no. Era d'allò, em passava el peu i...
Bueno, tornem al
context. Però es van posar radars a tot arreu i me'l vaig tindre que vendre.
Tornem al context d'Apple, que hem d'acabar el programa, que tenim un altre podcast que
grava. El context de les bateries.
Sí.
Resulta doncs, que va sortir tot el tema aquest que deien de l'obsolescència programada, perquè Apple... quan la bateria estava degradada, doncs baixaven els megahertzos del processador perquè no hi hagués fallades repentines ni apagaments repentins.
Falso.
Arrel d'això...
Falso.
Falso. Aquí. Pere, digues.
A veure.
Justament, jo tenia la dona tenia un 6 i jo tenia un 6S. I el meu feia un temps que anava fent... La bateria feia coses estranyes, la veritat. No em va donar cap missatge. El de la dona sí. La dona del 6 li va dir que probablement la bateria estava mal. Llavors, el meu de repent un dia es va apagar i ja no va encendre. O sigui, ni connectant-li allò que et surt el simbolet de la pila, ni res. Llavors, vaig demanar ara al Genius Bar, vaig al Genius Bar amb els dos telèfons i em va fer un test i el diagnòstic va ser: aquest iPhone no tornarà a funcionar mai més. Llavors, ostres...
Segurament no és la bateria, si és això, eh?
No, clar que no. O no és només la bateria.
És que hi ha algun xip, la placa, que la placa
sí,
està cardada.
Si ha pogut fer un test és que el telèfon es podia engegar.
I que no era la bateria, que devia ser, que devia ser placa. I això, quan és placa és dir, vale, ho canvies tot.
Sí, però probablement això està programat. Estic quasi bé segur. Perquè a l'altre telèfon, al 6, que sí que quan li donaves sortia el simbolet de la bateria, el diagnòstic era igual. Llavors, el diagnòstic diu que no poden canviar la bateria perquè sí que pot funcionar el telèfon, però no et poden donar garantia de que continuï funcionant endavant.
Perdona, quan va passar això? Quan vas estar...
Vaig estar... De repent el telèfon va començar a escoltar-se superfluix. O sigui, jo em trucaven i ostres, és que no escoltava bé. I després ja va començar que la bateria pues, no tenia un rendiment òptim. El carregava i el que abans durava dies, pues, no, durava igual mig dia, es descarregava molt ràpid. I de repent un dia pues, ja es va apagar i ja no es va encendre. O sigui, però va ser així de repent.
I quan vas anar a l'Apple Store a preguntar
això? La setmana passada.
Setmana passada. Això, o sigui que és recent, això que m'acaba.
Recent.
Bueno, dic que jo tinc un iPhone 6 i que no m'ha passat això. O sigui que pot ser casualitat també.
I jo tinc un 6S i tampoc.
Clar, programat d'aquesta manera pues, seria molt
doncs heavy. Jo tenia un 6 Plus que ja se'm va caure dintre el mar i em va deixar de funcionar.
A mi m'ha passat just en dos.
I tenia un 5 que em va caure de la furgoneta, li van passar dos camions per sobre, es va trencar la pantalla
i encara funcionava
i va funcionar i va continuar funcionant. El que va passar és que durant els dos següents mesos li van anar agafant aixaques, tot i que vam canviar la pantalla, i es va acabar morint al cap de tres mesos. Però,
bueno, sense entrar en discussions d'obsolescència programada, perquè ens hi podíem tirar molt temps, resulta doncs que arrel d'aquestes queixes doncs Apple va recular i va dir que durant tot aquest any actual, 2018, estem al 2018.
Torna, que estàs molt concentrat amb els estudis i no pot ser
2018,
això.
Doncs, per 29 euros, 29 dòlars o el que sigui, doncs pots fer un canvi de bateria.
Jo tinc un 6 Plus per casa, que és
l'iPhone 6...
Endavant. Jo tinc un 6 Plus que és el meu de recanvi. Val. Si jo el porto a l'Apple Store, per 29 m'hi canvien la bateria.
Exacte.
Hi ha llista d'espera, llarga, però sí.
Vale.
Que no tens pressa.
T'apuntes a la llista d'espera i ja te'l... Bueno, a més el tinc allà parat. És un telèfon que el tinc allà parat, però si algun dia aquest li passa alguna cosa, tindrà un recanvi. Però,
hi ha llista d'espera perquè els humans som així de guais i tothom s'ha acollit això quan a molts realment no els hi fa falta.
No, però també hi ha un altre problema. A veure, si ell, per exemple, se'l ven, com el revent, no és el mateix vendre's un telèfon que no té la bateria canviada o un telèfon que té la bateria
sostenible. Però és que el que tinc és que jo tinc tot el meu...
Se'l ven o li dona qui vulgui.
Jo tinc tot el doble, l'autenticació de doble factor, tot s'ha centrat en el telèfon. Si algun dia el perdo, estic molt cardat. I llavors el que tinc és un duplicat de la SIM en aquell altre telèfon, i si aquest es perdés o li caigués un piano a sobre o el que sigui, engego l'altre i ja tinc el SIM posat, i ja tinc totes les meves autenticacions que
jo tinc un duplicat de la SIM, però no tinc un segon telèfon. Hauria d'anar...
Però el segon telèfon el aconsegueixes ràpid.
Sí.
Bueno, la novetat encara no l'hem dit.
No.
La novetat
això dels 29 euros...
Això dels 29 euros ja ho sabíem, sí. I molt bé i tal. Vale.
Però ara hi ha una novetat.
La novetat és que, per exemple, gent com jo, que el 2016 vam fer un canvi de bateria abans de que sortís tot aquest tema, perquè a més m'ho olorava una mica, no sé per què, inspiració divina, poder. Els que vam pagar la friolera de 89 euros per aquest canvi de bateria, també ens hem queixat, i Apple, com a vegades és molt bondadosa, doncs ha dit que tota la gent
bondadosa no seria la paraula,
va fer, però bueno, va fer un canvi de bateria per aquests 89 euros, ens donarà 60 euros.
Amb què?
És benevolent.
Amb gominoles?
No, amb un... anava a dir un cheque, no, un retorn de 60 euros.
Un cheque regalo per que te lo gastes.
Euros, però sí. De l'Apple Store, de l'iTunes Store...
No, et fan un...
Un abonament en compte.
Un abonament, sí.
A la tarja.
Oh, que bé, està bé, està bé.
Doncs mira, és una manera, magnífica manera d'acabar. Ara ja podem anar a les propostes. Jo, no em sembla? És que és molt una mica tard. Avui sí que anem tardíssim, molt. Tardíssim. I tenim algunes propostes damunt de la taula.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs l'Andrés Martínez Soto, tenim uns oients sorprenents, sorprenents. Fan coses estranyíssimes, treballen amb empreses superxules, estan a Carolina del Nord i treballen amb els sistemes que gestionen els trens.
Sí.
I hi ha un d'ells, l'Andrés Martínez Soto, que és una persona, un oient històric de Mossega la Poma, que és un lover de trens i d'avions. Fins al punt de que...
El que va enviar les fotografies aquells dels trens amb hèlices.
Sí, 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 brutal. Aleshores, aquest oient, en Andrés Martínez Soto...
En Senior també treballa amb trens.
Sí, però l'Andrés és molt bèstia. Al llarg d'anys ha estat col·leccionant fotos d'exteriors, de les cabines, i ha penjat en el seu compte de Flickr totes aquestes fotografies. Hi ha centenars de fotografies de trens de tota Europa, de trens antics, de trens moderns, les cabines, l'exterior, avions... Brutal.
Per també tant, té del Thomas.
Eh?
Del Thomas.
Què és el Thomas?
El Thomas al tren.
Per favor.
Jo el tinc aquí en, el,
well,
en, el,
sí.
en, el, en la pantalla del fons de l'iPhone, la tinc jo aquí el Thomas al tren, sí. Amb els meus nens.
Carlos Tabuls.
Jo hi he anat en el Thomas.
Ens parla d'un llibre, La història de la ciència com mai te l'han explicat. És de l'Ignasi Llorente Briones, que és el seu cosí o el cunyat, no me'n recordo. I el llibre explica diferents descobriments científics, que està molt bé, a través de la recreació de converses entre actors que van participar en aquests esdeveniments. Per exemple, parla amb la Hipàtia i amb son pare. Uh-huh. O parla amb l'Einstein i amb la seva dona, o sigui, hi ha una conversa entre l'Einstein i la seva la dona o l'amante, bueno, no sé. Uh-huh. Hi ha aquest tipus de converses i a través d'aquesta conversa recreada
genera,
diguéssim, la història. És molt, a veure, no és un nivell molt, molt bàsic, però pot ser un nivell interessant per donar peu, com és amb aquest diàleg, per poder-li també explicar als teus fills, no? Depèn de l'edat que tinguin. Jo ho he trobat bastant interessant.
Vale, és xulo.
Més coses. També en Carlos Tarlux, que avui pràcticament ens ha omplert la secció de propostes mosseguis. Ell xulet. Magnífic i sorprenent vídeo d'una cadena de muntatges de cotxes, com si fos la de Tesla, del Model 3, però feta amb peces de Lego. Brutal, però brutal.
Brutal. Hi ha gent que té molt de temps lliure.
Brutal. No, però és tota la cadena de muntatges amb el Lego, que el braç robòtic, que també és un Lego, i passa el cotxe, li posa el faro, que també és un Lego, i tot són Legos.
I fa un cotxe de Lego. O sigui, una cadena de muntatge de Lego que fa cotxes de Lego. Mm-hmm. Hòstia, hi ha gent de veritat que s'avorreix molt. Mm-hmm. Bueno, no s'avorreixen, s'ho passen teta.
S'ho passen teta, com que n'hi ha avorrit? Però això t'ha de tocar la loteria, o t'ha de donar allò del Nespresso, o no sé si el Nesquik que et dona 2.000 euros al mes per tota la vida. Jo, si em toqués 2.000 dòlars, em posaria a fer vídeos de Lego com a loc.
Tot el dia jugar amb els Legos, sí, clar, sí. Que sí.
I per últim, també, en Carlos Darlux, que és que tu estàs molt flip. Està flipadíssim aquest home, eh?
Sí, és la cervesa, el lúpol que se li puja.
Sí, sí. Doncs ens parla d'una cartera bitlletera intel·ligent. De la casa Dut Creative presenta una cartera intel·ligent que és capaç de transmetre la seva localització per GPS, enregistrar la pèrdua, fer fotografies en cas de pèrdua i molt més. Tot això és una cartera, tu, flipante.
Això és fantàstic, això és com la meva cartera, que també és intel·ligent. La meva dona m'agafa els bitllets, els que d'ell, i llavors jo no em porto i no me'ls puc estar. Quan
fas aquesta cartera en paper de plata, s'acaba tot.
També. No, i a més, si el que te la roba ja sap que és intel·ligent, doncs ja està, s'ha acabat el broquit. Jo no li veig molt pràctic.
I la cartera és intel·ligent, escolta, potser et pot dir valor en el mercat de segona mà.
Alguna proposta més?
Jo tinc una sèrie que va treure a Netflix ara fa unes setmanes, que es diu Happy. Vale?
Tu sí que ets happy.
És una sèrie fantàstica. És la típica sèrie on el protagonista és el típic aquell policia que cau, que és el policia que no és corrupte i que un dia l'agafa i li trenca la cara a algú de mala manera, i ells el fan fora del cos de policia perquè és l'únic que no és corrupte i li trenca la cara a la gent dolenta. 30 i està allò, es converteix doncs, en, pues, en un malo malote. Mm. I llavors un dia se li apareix un unicorni de color rosa
amb un arco iris,
amb ales volant. I l'unicorni li explica que la seva filla, que ell no sap que té, ha estat segrestada. Mm. Perquè es veu que l'unicorni és l'amic aquest imaginari, és l'amic imaginari aquesta, aquest de la nena, i en la nena l'han segrestat, i han segrestat amb una pila de nens, estan segrestats, i llavors l'unicorni va buscant aquest, que és el seu papa, com que ell no sap que té una filla.
Com li poden agradar aquestes coses?
I llavors el tio aquest té que anar per tot el món de la màfia i tràfico d'òrganos infantils i de tot tipus de coses per allà dintre.
Per la Xina. Hòsties,
sang,
xinites.
L'unicorni es n'hi fan cocaïna. Uau, tot, bueno. O sigui, ei, de veritat, o sigui, és una tripada de sèrie. Busqueu Happy a Netflix. És el més bèstia i més xulo que he vist en molt de temps. O sigui, a més, o sigui, no crec que hi hagués cap televisió que s'atrevís a programar aquest
Netflix. Pere, tu tens alguna cosa en cartera?
No tinc.
També estic com Happy,
estic,
no?
Estic en un nen d'any i mig.
Ui, aleshores no tens ni sèries, ni pel·lícules.
Sí, el
ni...
truco, jo el truco que tinc és tinc els dos nens que volen que per la nit els acompanyi mentre s'adormen. És que en l'habitació llavors em poso amb una cadireta i amb el portàtil, doncs llavors tinc una horeta de Netflix mentre es queden adormits.
Però amb un any i mig a vegades ni això, perquè
no, amb un any i mig els has d'anar gronxant, bueno, perquè s'adormin.
He descobert a Masha i el Oso.
Això també.
Masha i el Oso, també, sí.
Pere Fibla, moltes gràcies per haver-nos vingut avui com oient. Us convidem a qualsevol que sigui per Barcelona i vulgui passar-se un dimarts a sobre les dues.
Si sou capaços d'arribar aquí, perquè no hi ha ni lletreros, estem...
Però ens fa molta il·lusió que vingueu.
A les catacumbes.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, on parlarem segur de les novetats que haurà presentat Apple en el Worldwide Developers Conference edició 2018.
Sequoia, dicen.
Sequoia.
Sequoia.
Són aquells arbres tan grans.
Jo he abraçat una sequoia robust, com la foto aquesta.
Una sequoia petita, no?
Bueno, de fet érem 5 o 6 abraçant la sequoia.
Ah, vale, sí, vale.
Diuen per la robustesa, ja veurem.
Ah, per la robustesa.
Ah.